21, l'espai de reflexió dels grups municipals al ple de l'Ajuntament de Valls a Radio Ciutat de Valls.
Benvingudes i benvinguts a 21, l'espai dels grups polítics municipals que tenen representació al ple de l'Ajuntament de Valls. Avui és el torn del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, grup de govern amb 5 regidors. I avui volem parlar de l'àrea d'acció social, comunitària, igualtat i feminismes amb la seva regidora titular, la Débora Fernández. Benvinguda als nostres estudis.
Moltes gràcies.
Bé, abans de començar a desglosar tots els aspectes de la seva àrea referent al pressupost, li demano una breu valoració dels plens del 10 de març, on es va aprovar inicialment aquest pressupost 2025, i també del dia 31 es van tractar algunes qüestions econòmiques, però també vostè hi va poder ser. Com valora aquests dos plens gairebé seguits? Hi ha molta fenya en aquest inici de primavera a l'Ajuntament.
Sí, sí, és uns plens bastant importants, no? Perquè duem a terme tot l'aprovació inicial del pressupost, com va ser el dia 10 de març. En aquest ple, doncs, es va explicar en què consistia aquest pressupost, treballat perseguint la línia que ja portàvem amb el pressupost anterior, posant al centre les persones, amb un treball més transversal entre les regidories. I després ja parlaré una mica més en profunditat per les regidories que tenen a veure, doncs, amb acció social i comunitària, igualtat i feminismes, no? També és important, doncs, que donem veu, no?, en aquestes mocions que en el ple, doncs, podem desengranar una miqueta més. I voldria parlar de la que es va presentar el 10 de març, que va ser la del 8 de març, no? que es van poder valorar els 14 acords i que bàsicament manifesten aquest compromís, no?, per seguir treballant amb els drets de les dones i rebutjar qualsevol tipus de discriminació i violència, seguint posant en marxa totes les eines i els protocols que tenim a l'abast i que hem de seguir abordant globalment les violències patriarcals i masclistes amb polítiques específiques de prevenció, detecció i atenció, però també de recuperació, i així com la garantia dels drets de les dones i del col·lectiu LGTBI. Hem de seguir promovent els plans d'igualtat també a les empreses, no? Van haver diferents mocions, però bueno, parlo d'aquesta, que és la que té a veure més amb la nostra regidoria. I del ple del 31 de març sí que és veritat que, doncs, vam estar parlant de diferents coses, no? Entre elles, pues, aquest pla anual de control financer del 2025, que gràcies a aquest canvi de model, on hi havia 6 organismes autònoms i 3 SAMs, 2 fundacions, també se va fer aquest canvi amb el PIUS, no?, de separar la part assistencial de l'hospitalària i la dissolució del grup Sant Roc o la xarxa de cultura, l'escola de música i el museu. Doncs, incorporant tots aquests organismes a l'Ajuntament, doncs, també se redueix a un 33% de les unitats de gestió, i això acaba sent també una millora per la ciutadania. Es va parlar de moltes altres coses, no?, de modificacions de crèdit, de la liquidació del pressupost del 24, també la despesa de la plurianual per la continuïtat del servei de recollida i transport de residus, bueno, també l'aprovació de la continuïtat de la contracta de gestió del servei de transport urbà, i bueno, i també vam ficar èmfasi i de una importància també molt important, perquè ens afecta moltíssim, és la moció de la millora urgent del servei de Rodalies de Catalunya, no?
Són una mica aquests temes del ple del 31 de març. També recordàvem el del 10 de març, que va ser un ple extraordinari per aprovar inicialment el pressupost. Recordem també que el dilluns, dia 14 d'abril, hi haurà un ple extraordinari per aprovar definitivament aquests pressupostos del 2025. Anem a parlar amb la Débora Fernández del pressupost. Un pressupost expansiu de l'Ajuntament de Valls de 37,7 milions d'euros. Uns comptes que al final, doncs, van només comptar amb l'aprovació de Junts i Esquerra, els dos grups de govern, uns comptes que enforteixen els serveis a les persones, una àrea que li troca molt bé, molt de prop a vostè.
Jo crec que sí, que aquests pressupostos són un reflex de que posem el benestar de les persones al capdavant de l'acció de govern, que el benestar de les persones té a veure com viu la persona la seva pròpia vida, però també com és el seu entorn. I en aquests pressupostos vetllem per dignificar espais públics, per dotar de més recursos d'habitatge. Volem que sigui també Valls sigui sostenible, que continuem amb la gratuïtat dels autobusos, posem més zones zones de recàrrega de cotxes elèctrics. La futura escola de música de Robert Gerhard també és una clara voluntat d'implementar-hi polítiques comunitàries. Per tant, doncs, jo crec que és important, no? que són serveis també pensats amb les persones. També la nova seu de l'àrea d'acció social i comunitària. La plantilla va creixent i calen espais adaptats a aquestes noves maneres de treballar per també garantir la privacitat i confidencialitat, que ara els espais actuals doncs, costa una miqueta més. També doncs, l'adequació per aquest 2025 de la segona fase de l'espai jove. També tenim aquest milió i mig per l'educació política lingüística, escoles bressol i escola de música. Això també ens permet continuar desplegant el pla educatiu d'entorn, que és aquest programa que s'adreça a les famílies, als infants, adolescents i joves, i que garanteix la igualtat d'oportunitats i d'evitar de qualsevol mena la marginació i l'exclusió. És important també l'increment d'acció cívica, joventut, amb acció cívica un 20%, amb joventut un 12,4%. És a dir, que aquests pressupostos podem seguir treballant les polítiques socials, la importància d'habitatge i la definitiva, doncs, la millora de la qualitat de vida de les persones. També aquest 12,5 del pressupost es destina a serveis a les persones i a les famílies, i això doncs, ens dona força per seguir treballant aquest impuls, no?, per enfortir serveis socials i poder donar una millor resposta a la ciutadania adaptant-nos a les necessitats de la població i del municipi.
Anem a la regidoria d'acció social i comunitària. Un 2,5% s'ha augmentat el 6% respecte a l'any 2024. I quins projectes es podran desenvolupar? Perquè són molts, eh? I, de fet, després en parlarem també de la valoració del trasllat a les dependències de l'estació d'autobusos, quan es pot produir, però quins projectes estan preparant?
Sí, amb aquest pressupost de 2,5 milions, des de la Regidoria d'Acció Social i Comunitària facilitarà, entre d'altres coses, doncs, continuar aquestes polítiques, no?, per arribar, com estem fent ara, als barris i a les pedanies. Era un dels objectius que portàvem a programa, que era la descentralització dels recursos. Ens hem d'acostar a la ciutadania i, per tant, hem abordat, no?, doncs, això anant, doncs, a Picamoixons, a Fons Caldes, a Mas Molets. Parlem també de poder apropar aquests recursos personals i recursos comunitaris per promoure l'autonomia personal i treballar per al conjunt de la ciutadania, no? Per també evitar aquesta cronificació de les situacions de les persones. El fet de que, bueno, doncs, serveis socials és important perquè és una font d'informació, no?, de primera acollida de les necessitats i de poder realitzar projectes. Tenim el PLACI, que és l'eina, no?, on ara doncs, podem realitzar tots els projectes que de l'àrea d'acció social, i doncs, això doncs, ens ajuda una mica a seguir treballant, no?, i quan tinguem tots les persones de serveis socials, no?, en plantilla, doncs també podrem fer doncs aquest acoplament, no?, entre les necessitats de serveis socials, no?, que seguim detectant, i després també amb el PLACI, que és que l'òrgan com a executor d'aquests projectes, no? Hem de seguir donant resposta de qualitat també a les entitats, no?, perquè treballen amb nosaltres, que és Creu Roja, Càritas i La Teulada, i que doncs quan tinguem la plantilla també podrem fer aquest seguiment que hem de donar, no?, per poder col·laborar molt millor amb les entitats.
A partir d'aquí, hi ha hagut uns mesos de tensió dins dels serveis socials de l'Ajuntament, però estem a prop de cobrir aquestes places, no? D'aquesta
sí.
Saturació que viu la seva àrea.
Sí. Realment, doncs, han estat moments una mica complicats. El fet de que doncs, el procés d'estabilització, no?, ha fet que doncs, durant un temps bastant llarg, doncs, la regidoria de serveis socials ha hagut d'afrontar situacions per la falta de cobertura de personal a l'àrea. Però bueno, pensem que a la llarga doncs, això beneficiarà, perquè tindrem doncs, un equip més estable i consolidat que podrà resoldre tot allò que ha quedat encallat, perquè és, malauradament doncs, és això, no?, que han hagut coses que no han pogut evolucionar com haurien d'evolucionar. Però bueno, doncs, ara també volia aprofitar, no?, tot i que han hagut situacions de dificultat, doncs l'equip no ha defallit, que sempre ha estat al peu de canó, i vull fer públic el meu reconeixement que davant de totes les adversitats per la manca de personal que tenim, doncs l'equip de serveis socials mai han llançat la tovallola i que tenen una gran vocació de servei. Des de l'àrea de recursos humans s'està revertint la situació, han fet esforços per crear borses d'urgència, per tenir borses de treball social, d'educador social i d'integradors i integradores, i espero que en breu doncs puguem començar amb les primeres cobertures i puguem doncs treure aquest tap, no, de feina i tirar endavant el model de serveis socials, que és el que vull dur a terme en el meu mandat com a regidora.
També comptaran amb noves dependències. El que és Catxapes ja té la llar de jubilats, i on hi havia l'estació d'autobusos, la llar de jubilats de manera provisional, s'instal·larà l'àrea d'acció social i comunitària. Això és important.
Sí, aquests espais doncs eren una necessitat que feia anys que reivindicaven, que els espais actuals han quedat petits i les intencions de les persones i famílies no acaben de ser les més idònies. Per tant, doncs va sortir l'oportunitat de l'espai de l'estació d'autobusos, un cop marxa la llar de jubilats a Catxapes, i clar, doncs aquest espai ha de donar cabuda a més de 30 professionals, per tant s'han d'optimitzar molt bé els espais. L'objectiu és doncs vetllar per donar una atenció de qualitat i vetllar també pel benestar de les persones que venen a les nostres dependències, però també pels professionals que hi treballen, i amb la voluntat és que Serveis Socials esdevingui un servei de referència al territori, i amb l'equip i els equipaments necessaris ho aconseguirem.
Més o menys, quan es calcula el trasllat total?
A finals d'any, esperem que a finals d'any
cap a la tardor.
Sí.
Anem a coses que ja s'han fet, gairebé que estem complint la meitat de la legislatura, però vostè, des que assumeix aquesta cartera d'Acció Social i Comunitària, ha desenvolupat diferents projectes, i en l'últim any, en el 2024, déu-n'hi-do la feina que han executat, o potser una feina molt, molt tècnica que no es veu potser al carrer, però déu-n'hi-do la mà de projectes que han desplegat.
Moltíssima feina. Jo estic molt contenta de l'equip que tinc, perquè tot i que l'equip és una tècnica, fa una feinada increïble. El PLACI és l'òrgan, no?, aquesta eina de planificació estratègica de les polítiques socials, i que potencia la perspectiva comunitària, no?, i és la que enforteix les polítiques i programes d'inclusió a territori. Explico molt breument, no?, què és això del PLACI. El PLACI treballem en tres grans blocs. Una és l'oficina tècnica, que és la que dona el suport a les entitats i serveis. Tramita ajuts, subvencions i convenis, com per exemple ajuts postobligatoris, subvencions a entitats vallenques de caire social, suport a les entitats per desenvolupar les seves pròpies activitats. Llavors tenim diferents convenis, no?, que també se fan des de l'oficina tècnica, des de la llar de jubilats, la taulada, que aprofito per dir que la taulada, doncs, dintre del pressupost hem fet un increment per poder doncs sumar i fer algun projecte més amb la taulada, amb acords amb Aguirre i Fundació Vilaniu. També tenim conveni amb Càritas per treballar, vaig acompanyar la gent gran, amb Fundació Ginac i Creu Roja. També tenim un conveni de col·laboració amb l'Escola Claret, en el qual fem activitats intergeneracionals, on els estudiants fan activitats de jocs amb la gent gran. L'Ajuntament de Barcelona també tenim amb el projecte Radars, i que ja també col·labora amb nosaltres amb la sessió d'electrodomèstics. O sigui que, bueno, doncs tenim molts acords i molta feina a fer amb les entitats. El segon espai o bloc dintre del pla és l'espai de participació. És molt interessant i molt important, perquè és on les diferents entitats creen aquest espai de treball per la presa de decisions i impuls d'accions inclusives. Vale, tenim aquí dintre doncs la taula de cohesió social, que la forma el grup de treball de salut comunitària, la xarxa de capacitats, la taula radars, el grup de treball de convivència i civisme. I després hi ha un tercer bloc, que són els projectes i treball en xarxa, que són doncs la salut comunitària, el banc de recursos tècnics, el servei de dinamització comunitària d'activitats de la gent gran, el servei de mediació i dinamització comunitària, i altres projectes àmbits també d'acció comunitària. Jo crec que, en definitiva, estem fent molt bona feina. Ara, doncs, amb la xarxa de barris estem dinamitzant i desenvolupant doncs, activitats veïnals que, lo que anem per bon camí, perquè el que volem aconseguir és anar cap a l'autonomia i l'autoorganització. I seguim doncs, fent des del Placi aquesta feina d'acompanyament i de suport, però el que volem al cap i a la fi és que els veïns i les veïnes doncs, puguin prendre les seves decisions a l'hora de fer les activitats i nosaltres els acompanyem. No? Llavors doncs, també tenim una gran oportunitat de treballar amb les entitats al Casal Cívic de Catxapes i també doncs, en breu ja podrem començar doncs, a facilitar aquests espais a les entitats que ens ho demanen. No? Estem fent una recollida de dades, no?, i d'informació significativa, no?, per poder introduir-los amb totes les garanties al casal d'entitats i en breu doncs, ho podem fer efectiu.
Catxapes, que és una mica l'obra important d'aquesta legislatura, que de fet ha portat a terme vostè des de fa ja temps, però es va poder inaugurar el passat mes de desembre. Anem amb una altra àrea que vostè ocupa, que és la d'igualtat i feminisme. És una regidoria que també té un fort increment respecte al 2024 i el mateix. Quins projectes es podran desenvolupar amb aquesta dotació?
Sí, tenim el conveni de l'Institut Català de les Dones i de l'IFE, que és l'Igualtat i Feminismes. Seguim treballant polítiques de prevenció de les violències, consolidem el programa Temps per Cures amb actuacions de canguratge, vam fer una petita diagnosi per enfocar, no?, cap a on havíem d'anar amb aquest programa tan important, no?, que havia de garantir el dret al temps, sobretot de les dones, perquè encara recau en si en el dia a dia aquest pes de la feina i de la família i que per això havíem d'anar, no?, a ficar el focus a veure on havíem de fer les actuacions i finalment doncs, vam acabar detectant que sí que havia de ser un canguratge com el que estem realitzant ara per als dies de lliure elecció, no?, per exemple, que estan funcionant molt bé. Tenim l'oficina d'atenció i informació pels col·lectius LGTBI. De moment, la subvenció que vam rebre l'any passat, doncs esperem que enguany, que va ser de 109.000 euros, encara no ha sortit, però esperem que en breu doncs, tinguem bones notícies i surti i puguem fer més accions i més activitats, però també s'ha de dir que amb els convenis que tenim doncs podem donar resposta tant al tema amb el CIAT, amb el SAI, aquestes dues activitats són molt, molt directes a la ciutadania per la prevenció de les violències i l'acollida d'aquestes violències i també pel el suport als col·lectius, no? D'aquí també doncs, aquesta aliança amb el col·lectiu Orgull Ballem per poder desenvolupar com per exemple aquestes activitats no destinades a visibilitzar el col·lectiu LGTBI. També després desenvolupem, no? Ja dic, des del CIAT i el SAI, doncs és aquesta atenció més directa cap a la prevenció de les violències i treballar també individualment i grupalment amb les persones, però també des de la regidoria treballem aquelles polítiques d'igualtat, no? Que seguim, jo la meva voluntat sempre és aquest treball transversal que des d'educació fem, que des de joventut doncs, tenim aquesta facilitat de poder treballar conjuntament i poder realitzar aquests programes tant educatius, tant a les escoles com instituts, perquè hem de fomentar la igualtat des de la base. Impulsem accions de formació, de sensibilització, també per professionals des de diferents àmbits i també amb les entitats locals, no? Perquè hem de donar suport a iniciatives feministes i socials. Quines accions? No? Pues, l'any passat vam poder treballar amb els plans d'igualtat cap a les entitats, que va ser doncs, un gran encert perquè van poder impulsar, no?, que les entitats tinguessin els seus plans propis i aquests protocols d'assetjament sexual i ara doncs, arrel de tota aquesta feina de totes aquelles entitats que han quedat fora doncs, hem fet una guia per poder aquestes entitats treballar el seu propi pla d'igualtat, o sigui que primer doncs les entitats que s'hi van sumar doncs ara ja a dia d'avui ja tenen els seus plans d'igualtat, però que les entitats que han quedat fora, que van quedar fora o que no es van poder doncs participar d'aquella formació que van fer, ara tindran una guia molt clara i molt fàcil per poder tenir els seus plans d'igualtat propis, tan importants que els tinguin per al seu dia a dia. Estem posant més punts liles irisats que mai. Hem ampliat aquests punts no només en espais d'oci nocturn, sinó també en grans esdeveniments, no? Com pot ser la calçotada, festes majors dels barris, a l'espai de l'estudiant, a festes de les colles, a festes majors com a Picamoixons, al Santa Úrsula. Tenim una nova carpa que és molt més àmplia i ens garanteix una atenció més individualitzada, o sigui que podem fer una atenció en situ, no ens hem de traslladar si hi ha alguna situació que es necessiti una atenció més individualitzada. Per tant, doncs, cada vegada tenim més consciència de la necessitat d'aquests punts i cada cop n'hi haurà més, no? Per això insisteixo que en la necessitat d'aquest treball transversal entre les regidories per poder arribar a moltes més persones. També tenim espais de participació, aquests espais com per exemple seria la taula de coeducació, el Consell de Dones o la recentment taula de violències Valls del Camp. L'objectiu d'aquest espai és en funció del grup, però majoritàriament és compartir les iniciatives i les activitats concretes per poder dur a terme les polítiques que es duen a terme des de la regidoria i buscar aquest consens, no? I la consulta en relació a la promoció de la igualtat, la diversitat de gènere i la prevenció de les violències, així com fer propostes conjuntes. Seguim amb campanyes de sensibilització i educació. La campanya que vam realitzar l'any passat amb 64 banderoles i 24 cartells sota el lema, això també ser un home, doncs enguany la tornarem a treure. També hem de fer molta pedagogia sobre això i ho traslladarem també als instituts per poder fer doncs, aquest treball més exhaustiu. Hem de repensar aquests models i canviar els models de masculinitats i crec que amb aquesta campanya ho podrem treballar molt bé. Més activitats de sensibilització, faig una mica de recordatori d'aquelles plaques, no?, que vam ficar a l'entrada del municipi, que van haver alguns atacs vandàlics, però que avui no tinc constància de que les hagin tornat a retirar, que era Valls municipi lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques. Aquest posicionament de la regidoria manifesta doncs, la feina que es realitza, no? Que es realitzen polítiques de prevenció de les violències i que hem d'arribar a tota la ciutadania. I bàsicament doncs, bueno, això és el que farem durant tot l'any i moltes més coses que anirem treballant durant l'any.
Hem conegut projectes d'acció social i comunitària, d'igualtat i feminismes. Sobre igualtat i feminismes li demano una breu síntesi perquè aquests dies s'està desenvolupant, s'han desenvolupat de fet accions referents al 8M i d'Orgull Vallenc, aquí també doncs, apostant per aquestes polítiques feministes i també de LGTBI-fòbiques.
Sí, exacte. Des de la regidoria bueno, hem volgut fer un 8M que no només sigui un dia, no?, en el que sensibilitzem, eduquem i reivindiquem, sinó que volem que sigui un treball que ens ocupi durant tot l'any, però sí que és veritat que aquest dia doncs, intentem que sigui el més representatiu possible amb un gran ventall d'activitats que es van dur a terme des de diferents aspectes. No? Es van fer tallers, cafès literaris, fer activitats esportives, també aquest treball transversal, no?, com va ser el Valljuga, on es van poder posar taules liles amb dones creadores de jocs, contes, danses expressives, diferents àmbits, no?, culturals, literaris. Penso que estem fent bona feina, que cada cop hi ha més entitats que s'hi sumen en el nostre 8M i això per mi doncs, té com una significació, no?, de dir, quan treballes bé les polítiques, molta, doncs, la gent s'hi sent interpel·lada i vol col·laborar amb nosaltres, no? Per tant, jo trobo molt positiu, espero que cada any encara s'hi sumin més entitats a col·laborar amb nosaltres i a seguir fent aquesta feina de sensibilització i que arribem a moltes més persones.
Tram final de l'entrevista amb Débora Ferrandez del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, l'equip de govern portant la regidoria d'Acció Social i Comunitària, Igualtat i Feminismes. Com a última qüestió, a banda de que vostè va assistir el passat 4 d'abril al sopar de la República, en els últims dies s'han produït renúncies a l'Ajuntament de Valls. Les dues últimes és un regidor del seu grup municipal, Joan París, actual regidor d'Habitatge, que va presentar la seva renúncia, serà rellevat per Francesc Blasco. Hi haurà canvis en el cartipàs que es donaran a conèixer en els propers dies. I també ha renunciat el regidor del grup municipal de Vox, Francisco González, donarà pas Maria Dolores Zamora, que era la número 2 de la candidatura de les passades eleccions municipals. Suposo que pot lloar la feina d'una persona i ser crítica amb la feina de l'altra, no? Pel que m'imagino i pel que li hem vist en els plens.
Sí, exactament. Avui serà un bon dia de despedida. Així que, bueno, el Joan, doncs, ens ha tocat de més a prop. Tinc només coses bones a dir d'ell. És una persona honesta, reflexiva i molt treballadora. Es va engrescar moltíssim quan la Teresa li va proposar formar part de la llista. Ha deixat i ha estat a l'alçada de la regidoria d'habitatge. Com a company de grup, pues respecto i valoro la seva voluntat de deixar el càrrec, però sé que doncs, el trobaré personalment molt a faltar. Compartir amb moltes hores, perquè vulguis o no, habitatge social, doncs, és una peça clau dintre d'acció social i comunitària, i que també ens havíem entès molt bé, no? O sigui que el trobaré a faltar, però entenc que a vegades doncs, aquelles decisions s'han doncs, de respectar. I pel que fa doncs, al regidor de Vox, doncs, bueno, ell s'ha dedicat a negar les violències masclistes, prestant importància a les víctimes i contribuint a perpetuar la desigualtat. Ha criminalitzat les polítiques d'igualtat amb eines de desinformació que desvien l'atenció del veritable problema. Ha negat l'existència de la violència masclista i parla de violència intrafamiliar, quan les dades són clares i concloents, segons l'Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere del Consell General de Poder Judicial, la majoria de víctimes de violència domèstica són dones i la majoria dels agressors són homes. Per tant, la violència masclista té unes característiques específiques i unes causes estructurals lligades a la desigualtat de gènere. També ha afirmat que les lleis d'igualtat de gènere discriminen els homes, quan les lleis d'igualtat de gènere busquen corregir desequilibris històrics i estructurals. No es tracta de discriminar els homes, sinó de garantir la igualtat real i efectiva entre homes i dones. I aquestes polítiques s'han demostrat necessàries i efectives per reduir aquestes desigualtats i, sobretot, protegir a les víctimes. També ha intentat desviar l'atenció cap a altres tipus de violències, com la infantil o les delictives, no? En general, quan cada problema requereix mesures específiques i és responsabilitat de les institucions abordar tot el tipus de violències de manera adequada. També n'ha parlat de denúncies falses com una eina de persecució contra els homes. Les denúncies falses són mínimes. Segons les dades de la Fiscalia General de l'Estat, les denúncies falses representen un percentatge ínfim del total de les denúncies per violència de gènere. Focalitzar-se en aquest aspecte és una tàctica per deslegitimitzar les víctimes i desviar el focus del problema real. S'ha oposat a les iniciatives d'educació en igualtat a les escoles, quan l'educació en igualtat és fonamental per prevenir la violència masclista i construir una societat més justa i igualitària. Els programes educatius que fomenten el respecte i la igualtat de gènere són eines clau per erradicar el masclisme des de la base. La violència masclista és un problema estructural que necessita ser abordat amb serietat, compromís i mesures concretes amb respecte, cosa que aquest regidor no ha fet mai i no el trobarem a faltar pel seu discurs misogen, bàsicament.
Doncs amb aquest punt, lloant a la figura de Joan París, ja exregidor del grup municipal d'Esquerra Republicana i també apuntant contra el regidor, exregidor també de Vox, Francisco González, avui doncs conversa amb la Débora Fernández, regidora d'Acció Social i Comunitària, Igualtat i Feminismes del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya Valls. Senyora Fernández, moltíssimes gràcies per venir fins a Ràdio Ciutat de Valls per parlar-nos d'aquests projectes. No queda més temps, però
moltes
segur
gràcies.
Que en properes ocasions tindrem l'oportunitat de parlar
quan
encara
vulgueu,
més.
Quan vulgueu, aquí estic. Gràcies.